El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Atenció a les dades que es desprenen del darrer baròmetre sobre la salut i el benestar dels joves. Segons aquest informe, gairebé 6 de cada 10 joves d'entre 15 i 29 anys a l'Estat pateixen o han patit un trastorn de salut mental. Una xifra preocupant, més si tenim en compte que el 70% d'aquests casos s'inicien a l'etapa infantojuvenil. Aquest dissabte s'ha celebrat el Dia Internacional del Benestar Emocional dels Adolescents i la Júlia Ramon ens ha recollit els principals reptes i reivindicacions d'aquest col·lectiu en aquest reportatge.
Els estudis sempre han exercit una forta pressió sobre els joves, ja sigui per les ingerències de l'entorn familiar o per l'autoexigència pròpia. Però en el context actual, on cada vegada hi ha més varietat de cursos i formacions i on, per contra, cada vegada queda més palesa la dificultat de trobar un lloc de feina digne i poder viure d'un sou, hi ha joves, com la Nora Scott, que estan totalment perdudes i tenen la sensació de nedar contracorrent.
Com que no sé què vull fer després del batxillerat, doncs és l'estrès de voler treure bona nota per després poder entrar el que vulguis, però sense saber a què vull entrar. Ja és l'estrès de triar què vull fer mentre ho convalido amb seguir estudiant bé i seguir tenint una bons hàbits, diguéssim, seguir veient els amics, quedant, fent coses que m'agraden.
Però a banda dels estudis, les relacions interpersonals també són un dels factors que més angoixa provoquen a aquesta edat. Més enllà dels mítics primers amors i desamors, que es viuen molt intensament, les amistats també són un dels pilars fonamentals. Però què passa? Que a l'adolescència se salta de l'ESO al batxillerat. I aquí hi ha moltes amistats que se separen i amb el temps s'acaben perdent. Això, si no es té una bona capacitat per gestionar les emocions, pot generar un fort daltabaix en la salut mental dels joves. Lluís Herrero, per exemple, és un sabadellenc que s'està trobant amb aquesta situació i no li resulta gens fàcil gestionar-la.
A vegades, doncs, em costa, amb alguna amistat que estem perdent perquè l'hem portat més a la secundària, ja no? Llavors, com que perdo aquesta amistat i em sento trist, no sé què fer, no sé com reaccionar, no sé si dir-li alguna cosa o no, o quedar, o és com complicat gestionar això i costa, doncs, preguntar-hi a algú que et digui, a veure, què et passa.
És per això que Scott demana, en nom de tot el col·lectiu, que els adults dediquin més atenció als seus fills. Creu que durant tota la infància caminen agafats de les dues mans i en arribar a l'adolescència se'ls deixa anar de cop.
Jo no necessito tant la meva mare, per exemple, com la necessitava fa 10 anys, òbviament. Però necessito que la gent, els adults em segueixin acompanyant perquè no tinc tanta experiència, no sé com gestionar-me a mi mateixa, com gestionar el meu entorn a vegades, no he viscut prou anys ni he viscut prou experiències com per saber què és el que necessito jo del tot ni què necessiten els altres. Jo crec que és molt important entendre que, tot i que som persones més independents i més autònomes, seguim necessitant acompanyament, seguim necessitant que la gent estigui per nosaltres en alguns moments, que algú ens acompanyi, ens escolti, ens entengui. Potser no ens entengui, però que la gent ens escolti.
És així com amb 15, 16 o 17 anys es veuen sols i indefensos davant d'una allau de reptes que marcaran el seu futur. Però, en canvi, la societat els estigmatitza pensant que només pensen en sortir de festa, que no tenen respecte per res i que es passen el dia enganxats al mòbil. Unes acusacions que l'únic que fan és deteriorar més el seu benestar emocional, tal com lamenta Queralt Figueras, una amiga d'Scott i Herrero.
Molts cops aquests estereotips també el que fan és assenyalar aquelles coses menys bones de la persona i el que volen és una mica deteriorar la teva imatge com a adolescent. Si jo surto de festa soc molt més que una persona que surt de festa. Si jo estic amb el mòbil soc molt més que una persona que està amb el mòbil. O sigui, molts cops el que fan aquests estigmes als adolescents i a tothom, a la societat en general, qualsevol estigma el que fa és assenyalar.
De fet, són ells, els amics, qui exerceixen de psicòlegs davant la falta de recursos que hi ha per tractar la salut mental.
Tenir un bon grup d'amistats, un bon entorn és molt important perquè al final són les persones, no només amb qui tens més confiança, perquè amb els pares hi ha coses que potser no els hi vols dir, que no et sents prou còmode o no et sembla que sigui una conversa bona per tenir amb ells, però a part són persones que normalment estan passant pel mateix que tu. Llavors entenen molt bé el que estàs passant i el que tu pots necessitar a través del que ells poden necessitar.
I amb aquest testimoni és com tres sabadellencs han demostrat com els adolescents poden ser molt més forts i madurs dels que es pensen alguns. I també com no busquen res tan diferent del que busquen els adults.
La societat en general, com a comunitat que som, el que hem de potenciar és aquest preguntar com estàs, ei, sé que has estat malament aquest últim temps, sé que estàs molt estressat, per què no fem alguna cosa? Potser no tindràs la peça per acabar d'arreglar-ho, però faràs que mentre aquesta persona està buscant el lloc que li falta, pues, s'ho passi bé, perquè al final el que busques a la vida és passar-t'ho bé. I això no ho fem nosaltres els adolescents, això ho fa tothom.
El cafè de la ràdio.